1919. La guerra ha terminado y los ciudadanos de Nueva York están ya cansados de la procesión constante y triunfal del ejército que vuelve. Pero todos han vuelto. Hay noticias alarmantes. Las faldas de las mujeres van a cortarse aún más. Ya están a 8 centímetros del tobillo. El cabello ha empezado a cortarse también, pero tímidamente. Una joven promesa llamado Jack Dempsey va a pelear con Jess Wheeler para el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. La gente no habla más que del alto coste de la vida. Todo sube. La comida, la renta, la ropa, los impuestos. La ley de prohibición ha sido ratificada por los 36 estados y es ya una ley en funcionamiento. La gente baila al ritmo de Dardanela y finalmente, a últimos de año, los restantes destacamentos de las fuerzas americanas expedicionarias vuelven del Rin, casi olvidados por todos sus amigos y familiares. Vuelta a su patria, los muchachos empezaron a comprender que el mundo había cambiado mientras ellos estuvieron en Francia.
Lo siento, amigo, no hay nada que hacer.
Todo había cambiado en todas partes, pero especialmente en Nueva York. El viejo Broadway era solo un recuerdo. Muchas de las características de la ciudad habían desaparecido a causa de los efectos de la prohibición. Por todas partes se percibía el esfuerzo al reajuste normal de la actividad en tiempos de paz. Pero el desempleo estaba empezando a angustiar al país y los soldados se dieron cuenta de que habían vuelto a un frente distinto, a la vieja lucha por sobrevivir.
Aquest any es compleixen 80 anys des de que al 1939 Raoul Walsh va rodar la pel·lícula The Roaring Twenties, a Espanya estrenada com a Los Violentos Años 20. La llei seca es va establir als Estats Units el 1920 i ja sabeu que va ser aquella que prohibia el consum d'alcohol. Encoratjada per moviments que varen sorgir a la dècada de 1820, o sigui, un segle abans, basaven en aquesta defensa en la idea de que l'alcohol produís danys físics i psicològics, que raó no els faltava. I dins d'aquests moviments destaca la figura de Carrie Amelia Nation, gran defensora de la llei seca, una dona que entrava a les tavernes amb una bíblia a la mà dreta, primer la paraula, i amb una destral a la mà esquerra. Sintonitzes un dia perfecte a la UPB Ràdio Ja deus saber que cada 15 dies t'apropem el treball de gent amb inquietuds. No m'agrada afegir ni artístiques ni culturals perquè encara no tingués clar ni què és art ni què és cultura. Però en els temps que corren deu ser meravellós que t'etiqueten com a persona amb inquietuds.
Em dic Anna Peixet i sóc estudiant de fotografia. Duc a València pues, 4 anys, crec, bueno, quasi 5, i bueno, vaig néixer a Eivissa i al final és una cosa que en els meus treballs se nota molt perquè és, el primer revelat estrany, entre comilles, va ser amb aigua de la mà. I bueno, la cosa de ser una illa, del mar, pues, és el que té. Jo m'ha dit Anna, això sí, això és real. El peixet també és real, el que passa és que és per... Com la casa Stark i tot el de Juego de Tronos, la casa de la família, pues, a casa meva és de Camp Peixet. I el meu pare de tota la vida és Antoni Peixet i bueno, pues, jo vaig decidir ser Anna Peixet. Pues, el meu abuelo m'ha donat una càmera un dia quan tenia, no sé, 8 o 9 anys i des d'aquell dia... Clar, les fotos de quan tens 8 o 9 anys és tot paisatge, ta mare asseguda, el teu ca i res, però va ser anar fent i llavors ja me l'enduien els viatges, llavors va ser, bueno, vaig estar un temps fent de documentant el que fèiem als instituts, si fèiem una festa, si fèiem qualsevol excursió i al final de sobte un dia me vaig trobar treballant a una botiga de roba i necessitaven com fer una espècie de catàleg per la pàgina de Facebook i vaig començar a fer fotos, vaig seguir i allí va ser quan vaig dir, ostres, això que m'agrada com a hobby ho podria fer professionalment. Jo el que crec que és més important de que els meus treballs siguin en analògic és, a part de que és toma única, diguem, si en aquell moment ja no queda bé, ja l'has esgarrat, que al final pot ser un valor añadido, és que tu quan fas la foto del paisatge en analògic, la foto es fa amb la llum d'aquell paisatge. Si la fas en digital, funciona, o sigui, la fotografia funciona igual, també va per llum, però ja són píxels. Llavors, analògic l'has de revelar. Jo el que més basa el meu treball és que és la pròpia aigua o líquid que hi ha allí, perquè se poden revelar coses que no siguin aigua, és el que altera el paisatge. Si en canvi fas en digital, tens que fer una impressió, llavors la còpia ja la pots alterar, però ja no és el mateix un paper amb unes tintes que reaccionen diferent a un químic que altera o fa una reacció química amb la plata. És un procés super atzerós. Tu pots fer el meu projecte d'esmús, les costes revelades amb aigua de la mà. Ara mateix són 23 pel·lícules en blanc i negre de 35 mil·límetres i ninguna de les pel·lícules és igual i són 23, que vull dir que són moltes possibilitats perquè digues, bueno, a veure, sí que hi ha coses que s'assemblen una mica però no és... Hi ha, per exemple, unes pel·lícules que surten totalment tacades de sal i n'hi ha altres que només se veuen ser ratllades de serena o un tros d'alga que s'ha quedat just quan revelava. I són coses que jo crec que si ho fesqués en digital perdria tota sa gràcia i tota sa línia conceptual. Els dos projectes que més treball són Esmús, que és la destrucció i l'alteració de la costa d'Eivissa, que és un projecte que va durant els 210 quilòmetres de costa, i són fotos de la costa d'Eivissa, però revelades amb l'aigua de la mà d'Eivissa. I després està Niu de Merda, que és pues, fotos d'esperatge natural de ses feixes, que és un punt superimportant de biologia i arqueologia, però que ara mateix pues, està fatal, està en la misèria. I bueno, són fotos del paisatge que estan revelades amb saigudes del paisatge, perquè és així un rotllo albufera, però pitjor encara. I l'aigua és supertòxica, és superàcida i té un pH que s'acarrega hasta el negatiu i el paper. Els revelats que he fet fins ara han set bueno, revelats amb aigua de l'aixeta de València, de Barcelona, perquè porto un projecte que exposarem ara a finals de gener i també he revelat amb l'aigua del barri gòtic. I amb l'aigua de dies de pluja d'aquí de Barcelona, amb l'aigua de l'aixeta d'Eivissa, aigua de Pou, d'Eivissa, aigua de la mà, de Ses Feixes, que és un paratge natural que tenim allí una mica fet merda, amb oli, amb oli d'oliva i de girassol, amb cervesa, amb salsa de soja, amb salsa de tomata, amb Coca-Cola. Jo tinc influències molt, molt dispars, perquè per una part m'agrada molt lo clàssic, per exemple Anna Atkins o gent així més clàssica, perquè també una part del meu treball que no estic publicant tant perquè encara estic experimentant més és la cianotípia i els processos antics com l'albúmina i coses així. I per una part pues, tinc això, referents més antics i després referents superconceptuals com poden ser la meva tutora del projecte Tana Capó, que al final es nota un munt en el que ella em va ensenyant i tal, o per exemple Juan Fauel també en sa manera de conceptualitzar els projectes. On més exposicions he fet és aquí, òbviament. I aquí, bueno, ara n'hi ha una, el projecte de les muses està a Espacio de Luz, allà a Ruzafa, bueno, Espacio Fotografia de Luz. Aquella està allí, fins fa dues setmanes també estava a Gestal Guinos, a Expo de Niu de Merda, pues ara a finals de gener en tinc una a Barcelona, de lo de Badem, que és l'alteració del barri gòtic de Barcelona, a la fotogràfica, que érem som un col·lectiu de fotògrafes que estàvem a Benimaclet, a la Galeria Wild, d'aquí del Carme. Pues el meu treball se pot veure a la meva pàgina d'Instagram, que és bueno, instagram.com/ana.peixet, i a instagram.com/ la chica de los revelados extraños, perquè bueno, m'estic fent una web, però està un poco en proceso. I bueno, el link de sa web està a Instagram també, i després tinc una pàgina de Facebook que és Anna Peixet, i ja està.
1920. Las dos primeras semanas del año los americanos podían beber un trago o dos de forma más o menos pública, porque la ley aún no se cumplía con toda exactitud en todos sus términos. El 16 de enero se publica la ley de Wall Street y el tráfico de licor queda totalmente prohibido durante largos años. Las palabras local clandestino empiezan a aparecer en nuestro lenguaje y las fuerzas del submundo, las que mejor sabían cómo funcionar fuera de la ley, encuentran un nuevo ámbito para sus negocios cuya magnitud nadie podía aún sospechar.
Always.
1922, la ley seca ya es parte de la vida americana, pero también lo es el incumplimiento de esta ley. Los universitarios, hombres y mujeres, e incluso jóvenes, niños y niñas de colegio que nunca habían bebido antes, encuentran ahora que la aventura de comprar licor y beberlo es la gran moda. La petaca de bolsillo es parte integral de la escena americana, y en los partidos de fútbol, en los automóviles, surge como un gesto habitual. Y mientras tanto, el alcohol de buena calidad se agota por la demanda cada vez más imperiosa de licor. Y en esta industria clandestina, las destilerías de crudo aparecen. El alcohol de madera se reelabora y todo el proceso se lanza a un mercado que cada vez tiene más adictos. 1924. América ha entrado en una era de locura asombrosa. El contrabando ya no es un asunto pequeño, individual, sino que se ha convertido en un gran negocio que agrupa grandes coaliciones y combinaciones. La persecución del beneficio va acompañada de sus socios inevitables: la corrupción, la violencia y el asesinato. Y ha aparecido una nueva herramienta, la Tommy, una metralleta ligera, mortífera, que se oye por toda la ciudad.
El que no podía imaginar Carrie Amelia Nation es que sí, que seguramente alguna que otra persona, gracias a aquella ley, va a evitar consumir alcohol y evitar así els danys que pot provocar. Però com bé diuen, a voltes és pitjor el remei que la enfermedad. L'alcohol no es va deixar mai de produir ni molt menys de consumir. El preu de l'alcohol es va disparar. Els països que envoltaven els Estats Units van començar a enriquir-se gràcies a l'augment de la producció. Els Estats Units van deixar d'ingressar els impostos provenients de l'alcohol i la població a les presons va augmentar fins un 300%. Però sobretot si el que volia Carrie Amelia era evitar les morts que provocava l'alcohol, doncs encara pitjor. L'índex d'homicidis va passar de 6 en 8 a 9 en 9 per cada 1.000 habitants. El cas és que 100 anys després, encara les societats modernes en les quals vivim no saben ben bé com enfocar aquest problema. Fa poc, l'expresident de Mèxic, Vicente Fox, va comentar que el Estado y el gobierno, en cualquier país del mundo, lo que tienen que garantizar es la seguridad plena de los ciudadanos, no el hecho de si se drogan o no se drogan, sino la seguridad para que puedan salir a la calle, puedan estudiar, puedan divertirse y puedan regresar sanos y salvos a casa. Clarament, la preocupació dels mandataris mexicans per la salut individual de cadascun dels seus habitants és a canvi de pagar un preu molt car com a societat. Potser tot siga més fàcil i, com ja comentava el filòsof i escriptor John Stuart Mill al segle XIX, si una persona se droga en su casa sin operar maquinaria ni afectar a nadie, entonces está bien, ¿verdad? Sin embargo, nunca está de más analizar por qué consume drogas la gente, qué clase de drogas consume y en qué cantidad, ya que algo que sea legal no significa que no sea ni adictivo ni dañino.
1929. Al final de la década, el mercado de valores del país entra en crisis. El rico y el humilde, el poderoso y el trabajador, el ama de casa y las empleadas, todos han comprado acciones y todos parecían ganar. Y de repente, como una bomba, amanece el día que no será olvidado, el martes más negro de la historia, el 29 de octubre. La confusión se extiende por toda la ciudad y por los distritos financieros. Los hombres de negocios contemplan asombrados el espectáculo de la ruina más completa. Más de 16 millones de acciones cambian de mano en un solo día de venta enloquecida. Las fortunas de papel que se habían construido en los últimos años se derrumban en un caos total y el desastre alcanza a cada hombre, a cada mujer, a cada niño de América.
Soc Mateu Aguilella, soc dissenyador gràfic, soc llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Durant la carrera vaig estudiar, me vaig centrar pràcticament en el món de la pintura i el dibuix, i bé, això era un poc el futur que jo preveia, però accidentalment vaig acabar treballant com a dissenyador gràfic arran d'una exposició que vaig realitzar d'il·lustracions personals a l'acabar la carrera. Estava un poc així en un punt que no saps què fer i vaig decidir llançar una sèrie de dibuixos que vaig mostrar. I bé, entre el públic d'aquesta exposició hi havia una persona que tenia un estudi de disseny i que es va interessar pel meu treball, i a partir d'ahí vaig començar a treballar. Molta gent pren el disseny gràfic com una labor artística. Jo estic en desacord amb això. Pense que existeix una diferència molt gran entre la creació artística i el disseny. La creació artística sempre, o sigui, moltes vegades partís d'una reflexió, sí, però d'alguna forma ja estàs buscant una estètica, no? I estàs buscant un estil, un llenguatge propi que sigui reconeixible pel públic. A diferència del disseny, conforme jo l'entenc, és que el disseny has de primer trobar conceptes que siguin fàcils d'entendre pel públic i que siguin, intentar també que siguin diferenciadors, no? Que no siga lo típic. I a partir d'ahí ja es va buscant quina és l'estètica que més bé pot expressar o més bé pot adequar-se al teu client. I per tant vol dir que no tens que aplicar els gustos en el sentit de dir vull que se note que este és el meu estil, este sóc jo, sinó que has de parlar pel client i has de, si necessita el client que simplement utilitzis tipografia, encara que tu t'agrada més la il·lustració, pues, utilitzis la tipografia, vull dir, no... I per tant jo penso que això, la labor del dissenyador és la de conceptualitzar sobretot les idees i a través d'aquest concepte comunicar. Però és difícil moltes vegades a molts clients fer-li entendre la importància que té l'ús d'un bon disseny gràfic per a un producte o per a la seva imatge d'empresa, perquè ho veu com una espècie de cosa superficial, com un dibuixet pràcticament o algo que pot fer d'alguna forma qualsevol. I òbviament això no és així, vull dir, la gent recorda els productes o els missatges que darrere tenen un bon disseny gràfic, no? I això són les imatges que queden en la retina, no?, del públic. Entonces, la funció del disseny, diguem, d'una forma és comunicar, utilitzar els recursos de la forma més òptima, o sigui, utilitzar els recursos de la forma més adequada per al client, i moltes vegades és una inversió que no és tanta despesa com se pot pensar. Afortunadament, avui en dia, molta gent està entenent com s'ha de comunicar i està un poc demanant el bon disseny gràfic, no? Sol ser empreses més joves, que ja estan donant-li aquesta importància, per a poder diferenciar-se de la competència, òbviament, que és tanta avui en dia. A més, com estem tan plens d'estímuls visuals, vull dir, avui en dia és molt complicat també destacar, però per això la labor del dissenyador és aconseguir aquesta diferenciació, entre altres coses. Suposo que, degut a la meva formació artística, pues, seguís aplicant les tècniques manuals, no? Des del dibuix, collage, diverses tècniques. De fet, abans de començar qualsevol projecte, normalment tens un paper al costat i conceptualitzes un poc el treball amb un bolígraf, un llapis, perquè és una forma com que et trobes més còmoda, més directa de plasmar les idees. Després d'aquests esbossos, pues, ja passem a l'ordinador. Normalment sol ser així, a vegades directament treballes en l'ordinador si ho veus molt clar o si penses que és la ferramenta més adequada en aquest moment. Però bueno, sempre tinc que passar un poc per les tècniques de tota la vida, no? Artístiques. Molts treballs, moltes vegades, també, depenent de l'objectiu d'aquest projecte, pues, requereix de tècniques també, pensem, que són més adequades manuals, no? Perquè són coses que no se poden aconseguir d'una altra manera, textures o acabats, en fi. De vegades penses que és el més adequat. I l'ús de l'ordinador és com una fase final, o millor si tens que añadir, pues, alguns textos o elements tipogràfics o algun element gràfic, però hi ha projectes com, per exemple, portades de discos, que he utilitzat molt la il·lustració, o el collage analògic, o la cal·ligrafia manual també, i li donen un toc, una calidesa que d'una altra forma no pots aconseguir, pensa, amb les tècniques informàtiques. Bé, l'ús de la tipografia és un factor molt important dins del disseny gràfic, el 70% moltes vegades d'un disseny, perquè la tipografia expressa molt també el missatge d'una comunicació. Penso que és un treball complicat que s'aprèn a base de treballar-lo i en l'experiència dels anys. Tens a l'abast moltes tipografies, però has de saber triar quines són les que realment són bones i necessàries per a lo que tu... No deixar-te portar per tendències o lo llamatiu, no? Moltes vegades és una tipografia molt simple, però que expressa, té una veu pròpia que ja parla molt, i simplement un cartell, per exemple, pot funcionar perfectament soles amb tipografies, sense utilitzar imatges. la marca, diguem, de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, per exemple, que és un dels nostres clients, que per fi han decidit adaptar la marca de comunicació de l'Ajuntament al que avui en dia es demana, no? per a una imatge actual. En el tema este de les marques d'Ajuntament és un tema complicat perquè existeix l'escut heràldic que moltes vegades es pren com algo intocable, no? I que no, i que és com una traïció modificar-lo o modernitzar-lo, estilitzar-lo. Lo que pasa que existe una diferencia entre lo que es la heráldica y lo que es un logo de un ayuntamiento. La heráldica es pot perfectament mantindre i s'ha de mantindre, òbviament, és l'escut històric, però això té uns usos determinats, com per exemple, no sé, actes solemnes o presentacions de falleres, per exemple. Ahí l'ús correcte és el de l'heràldica, pot ser, que estigui ahí ben utilitzat. O com a imatge històrica, però una altra cosa és la comunicació corporativa de la corporació municipal, que ahí necessita pues, una imatge actual, fàcilment reproduïble. Si s'ha de rotular un vehicle, pues, ha de ser una imatge senzilla i que siga atractiva per al públic. I això, afortunadament, este client va confiar en nosaltres i ho va entendre. I, una altra cosa és que una creu, diguem, que tenim els dissenyadors i que ens fot molt, diguem, d'alguna forma, és després el mal ús que se fan dels dissenys, no? Perquè tu pots crear un manual d'ús, un manual d'estil, però això no et garantitza, òbviament, que les mans que toquen aquests treballs en el futur vagin a respectar-lo. I això ho vem dia a dia en els nostres treballs o en qualsevol altre. Ahí entra pues, la inexperiència de la gent que després recibís el treball o el poc interès en respectar-lo, no? I això provoca que en el temps se vagi degradant una imatge. Però, en fi, ahí nosaltres no podem estar acompanyant-los tota la seva existència. Podeu trobar-me a les xarxes socials, a Instagram, com a Mr. Hambre, on hi allí veureu els meus treballs personals, tant d'il·lustració com de disseny gràfic. Gràcies.
Los primeros en sentir los efectos del desastre económico fueron los clubs nocturnos, los locales clandestinos y los contrabandistas que los abastecían. Al decaer los beneficios de esta industria ilegal del licor, creció la dificultad para pagar protección, las redadas, los arrestos y las sentencias se doblaban y cuadruplicaban. Y en medio de la profunda desesperación económica que sufría el país, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente en base a su promesa de acabar con la ley seca. En la ciudad de Nueva York, ciudadanos jubilosos marcharon en una gran manifestación de la cerveza y pronto se considera legal y finalmente se llega a un referéndum nacional para modificar la ley. Cansados de años de violencia, de corrupción, de la pérdida de la libertad personal, los americanos fuerzan al gobierno a que termine con la prohibición. Después de 30 años, la ley seca forma parte del pasado, dejando al elemento criminal, acostumbrado al poder y a la riqueza, en una situación de desamparo e inadaptación, puesto que el orden y la ley vuelven a ser la consigna del día de acuerdo con el sentimiento público.
Ja saps que pots contactar amb Un Dia Perfecte a través d'Instagram. Allà ens trobaràs com a Un Dia Perfecte. També et pots subscriure a la llista de reproducció de Spotify, que és Un Dia Perfecte, UPB Ràdio. Nosaltres tornarem el 7 de febrer, que ja quedarà poc per Sant Valentí.